Són les 6 de la tarda.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Benvinguts, amics i amigues, a una nova edició del nostre programa, avançant ja cap al Tridu Pasqual. És dimecres sant, acaba pròpiament el temps de Quaresma i també és conegut com el dia de la traïció, en què es recorda l'episodi més fosc de la vida de Judas Iscariot, un dels 12 apòstols. Traeix a Jesús a canvi de 30 monedes. Avui us proposem reviure una interessant entrevista amb el doctor en història Josep Otón, autor del llibre Despertar la mística de lo cotidiano, un recull d'articles escrits entre el 2017 i el 2022 en diversos mitjans de comunicació, llibre publicat per Salterrae. Llum Mascarall prendrà el relleu perquè l'activista de la Pastoral Obrera de Catalunya va protagonitzar ara fa unes setmanes una vaga de fam en solidaritat amb Palestina. Entrevistem també Isabel Campmany, delegada de Catequesi de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, per presentar el Catecisme per adults Busqueu el Senyor. De fet, es va presentar al febrer i també ho reviurem. I completarem el programa amb el llevat dins la pasta, secció de la Pastoral Obrera, amb Ricard Rodríguez Martos, diaca, home de mar i navegant, capità de Marina Mercant. Parlarem de l'apostolat del mar de Barcelona i d'Estela Maris. Us acompanyarem fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de sol, David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Despertar la mística de lo cotidiano és el títol d'un llibre en què Josep Otón recull reflexions d'articles escrits entre els anys 2017 i 2022 i publicats en diversos mitjans de comunicació, sobretot la revista 21, abans anomenada Reinado Social, vinculada a la Congregació dels Sagrats Cors, i Pastoral SJ, dels jesuïtes. Són reflexions breus agrupades al voltant de temes que van des de la interioritat fins a la natura, passant per l'espiritualitat, les celebracions de la fe, l'Església, el món, la solidaritat i la societat en general. Josep Otón, president de l'Associació Catalana de Catedràtics i catedràtic d'Història, és autor també de nombrosos llibres sobre espiritualitat, pensament i filosofia. I ara agrupa en aquest nou treball realitats molt variades de la vida on la interioritat es fa present, encara que sovint no ho sembli, sempre a l'estil d'allò que deia Santa Teresa de Jesús, Dios anda entre putxeros. Frase intraduïble, per cert. El saludem, ja el tenim amb nosaltres, doctor Josep Otón, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos. Compra aquesta frase de Santa Teresa, vostè?
Sí, sí, sí. Però jo soc més de la... Bueno, aquesta, sí. Evidentment. Aquesta...
D'altres pensadors, ja ho sé.
Sí, de Calvart, no?
Calvart.
Que una bona homilia es fa amb el diari en una mà i la Bíblia a l'altra, no?
Molt bé.
Vull dir, el llibre estaria més proper, això, a això, el diari i la Bíblia, que en los pucheros, diguem-ho
així. Sí, 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 ens entenem perfectament. Aquest és un llibre, senyor Josep Otón, on juga molt el factor temps, les cròniques de l'època, no?, d'aquests 5 anys, i la connexió humana amb la interioritat des d'allò que és quotidià. Quina és la gran línia de continuïtat d'aquests 14 apartats amb moltes reflexions cadascun?
Sí, són reflexions breus per meditar així diàriament, o es pot llegir tot seguit, o es pot anar seleccionant quines reflexions fer. En el fons és mostrar com elements de la vida quotidiana, de la vida quotidiana, que a vegades són les notícies que veiem a la tele o els grans esdeveniments, però que s'han incorporat a la nostra quotidianitat. És a dir, que no són solo los pucheros, vull dir, no és només les feines, la casa, les feines de casa. No, ara la nostra quotidianitat està, per exemple, la pandèmia. No? Això ens ha entrat a casa, no? Ha entrat a la nostra vida diària. I és descobrir com els elements que passen des de la natura, els problemes mediambientals, tenen un rerefons, no?, que ens pot ajudar a aprofundir i arribar, bueno, pues a meditar, a reflexionar sobre la profunditat de la realitat. I alhora, elements més de l'Església, més de la vida litúrgica, més de l'espiritualitat, també tenen unes arrels molt quotidianes, no? Uh-huh. És jugar amb les dues coses.
Sí, aquest llibre és un recull d'articles, però vostè ha fet una cosa molt important, que és harmonitzar-los, així ho diu, oi? Com ho ha fet? Textos publicats com articles d'anàlisi, Però, clar, posats junts en un llibre potser han de tenir una lògica, un cert desig de compactar-los.
Segueixo amb la metàfora de la Santa...
De Santa Teresa.
De Santa Teresa de los Pucheros.
Ja veu que m'agrada, eh?
Sí. No, vull dir que, aviam, són textos molt cuinats. Vull dir que abans d'escriure'ls o estan molt repassats, perquè, clar, jo tenia un marge per escriure'ls dalt i, per tant, individualment estaven molt acabats. Però, clar, si els poses en un llibre, els has de repassar tots, que no hagin repeticions, que no hagin expressions reiteratives, etcètera, no? I buscar aquest fil conductor, que em comentaves, no? Que seria aquesta interioritat, no?, oberta a la transcendència, però arrelada en la vida real, no?
És curiós que el llibre inclou fets que han estat notícia entre el 2017 i el 2022 sempre, per exemple, l'inici de la guerra a Ucraïna, o fins i tot, l'últim dia del 2022, la mort del papa Benet XVI, i altres que sense ser tan mediàtics corresponen igualment a la vida i a la vivència cristiana o de la societat en general, per exemple, doncs això, la Pasqua, el dimecres de cendres, celebracions religioses, socials... Quin és l'objectiu d'aquesta diversitat reflexiva, que és curiosa, no?
A veure, és una miqueta veure el bosc que hi ha darrere dels arbres, o sigui, no? Perquè molt sovint el dia a dia, les notícies, tal, veiem arbres, no? Pues hem de captar el bosc, no? Aquesta globalitat, aquest comú denominador de la realitat, no? Bueno, pues aquest és un intent. Hi ha molta diversitat, perquè és la diversitat del bosc, no? De diversitat d'arbres i de matolls i d'altres plantes, però que intuïm un bosc, no? Intuïm una unitat, no?
Avui parlem amb Josep Oton, catedràtic d'Història i autor d'un llibre que es titula Despertar la mística de lo cotidiano. Hem de dir que Josep Oton ha publicat moltíssims llibres sobre espiritualitat, és el seu gran tema, i sobretot sobre el gest d'acostar, no?, l'espiritualitat a la vida, la mística particularment, no?, aquesta interioritat sí. Màxima. Que sí. De vegades ens espanta.
Sí, no, a veure, per raons personals, de professionals i tot, clar, jo he vist molt allà a la frontera, no?, a l'àtic, que diria el papa Benet, no?, que parlo d'això en
sí,
el llibre.
Sí, sí, l'àtic dels gentils.
L'àtic dels gentils, és a dir, aquest diàleg, no?, que a vegades és difícil, entre la realitat, la cultura, el món, la societat, i la fe, l'església, l'espiritualitat, la mística, no? Que a vegades sembla que no puguin dialogar, que són com compartiments estancs, no?, que estan separats, que hi ha barreres i tal, no? Pues buscar les connexions i, doncs, fer ponts. No? Fer ponts entre la realitat quotidiana, tangible, tal, i la mística, no?, entre la societat i l'església, entre la fe i els esdeveniments quotidians del món, no?
I, doctor Josep Oton, per què creu vostè que davant dels fets de la vida dia rere dia necessitem aquest aturar-nos més a pensar, a pregar, a contemplar? Existeix, doncs, i així ho diu el subtítol, no?, una mística d'allò que és quotidià, d'allò que és de cada dia.
Sí, ara no sé on, una vegada em van preguntar, recomana'ns un llibre per la Quaresma.
Ah, molt bé.
I se'm va ocórrer. El diari.
Ah, molt bé. El diari de cada dia.
El diari de cada dia, no de quin.
Bé, qualsevol diari, el diari, que cadascú li agradi més. Ah,
i les notícies ens conviden a reflexionar, a meditar, a pregar, a intercedir, a aixecar la mirada, a dir, bueno, això no ens en sortim, o això és una interpel·lació, no?, aquest fet, aquest esdeveniment, l'incendi, no?, que acabem de tenir.
Efectivament, terrible.
Pues segurament, si estigués ara fent la columna, perquè això de Despertar és una columna de la revista 21 i que jo he mantingut el títol,
sí,
no?
Sí, a més es titula Despertar, que és la primera part del títol,
no?,
del llibre.
És a dir, i llavors m'enviaven una fotografia d'una notícia d'aquells dies o que fos, i doncs jo havia de fer una reflexió, no? Pues ara segurament la fotografia seria l'incendi de València, que ens ha de fer pensar molt, vull dir, des de molts punts de vista, no? Vull dir, no ens podem quedar ni... Bueno, és una tragèdia, hem de pensar en la gent que ho ha patit, en les víctimes, però hem de pensar moltes més coses, vull dir, aquest factor de bueno, que no dominem el món, no? I que bueno, la nostra fragilitat, la nostra vulnerabilitat, que sembla... Bueno, ens semblem ja blindats a casa meva i res de que casa meva es converteix en un incendi.
Sí, 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 terrible, i a més suscita la pregunta ben recurrent, no? Per què Déu permet això?
Sí, sí, sí. Bona pregunta, però també què hem de fer? Vull dir, no? I reconèixer. Quan hi ha molts elements a la vida que se'ns escapen, que no ho controlem, i on sí, podem demanar-li explicacions a Déu, però també hem de demanar explicacions a altres, eh? I hem de demanar, sobretot, des de la fe, cercar esperança, diguéssim. O sigui, més enllà de les tragèdies, buscar un horitzó més profund, no? que ens doni esperança, no? que ens animi, no? que ens doni ànima.
Avui recomanem aquest llibre, Despertar, la mística de lo cotidiano. Hem parlat amb el seu autor, Josep Oton, que ha escrit llibres d'espiritualitat, per exemple, sobre Simone Weil, sobre grans pensadors...
Si em permets, clar, Simone Weil... Clar, jo no ho vull dir, però Simone Weil era això. Era una persona molt compromesa amb la realitat, vull dir que anava als conflictes, als llocs on hi havia problemes, i ara potser estaria... Si visqués ara estaria a València, diguéssim,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però, en canvi, té una experiència a partir del dolor del món, a partir del patiment, bueno, li veu un sentit a través de la creu.
O Santa Edith Stein, víctima del nazisme.
Sí, 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 sí.
Bé, moltes gràcies, doctor Josep Oton. Un home que també està molt compromès amb la pastoral de l'Església. Per exemple, vostè participava el cap de setmana passat en aquesta trobada de laics sobre el primer anunci a Madrid. Com va anar?
I tant. Molt bé, va ser una experiència molt interessant, molt engrescadora, perquè veus això com un moviment de tota l'Església per recuperar la missió, no?, de dir, bueno, és que anem a allò que és essencial, que és el primer anunci, no?, és allò, qui és la figura de Jesús, com Jesús ens parla del Pare, quan ens parla d'un Pare que ens estima, que es preocupa de nosaltres, perquè a vegades fem moltes coses, no?, fem moltes activitats i tal, molta pastoral i tal, i això perquè ho fem, no? Uh-huh. No cal posar sempre tot arreu l'etiqueta, però sí tenir molt present perquè ho fem, no?, i quin és l'objectiu. L'objectiu de fons, no? Jo sí, penso sí. Que va en aquesta línia.
I moltes vegades aquest primer anunci, relacionant-lo amb el llibre que hem comentat avui, es dona en situacions de la vida, no?, tan quotidianes com
clar,
la pandèmia o com
la pandèmia, no? La pandèmia va ser una oportunitat d'obrir canals per viure la fe d'una altra manera, no? No podíem... Tot això està en el llibre, eh? No
sí,
podíem anar a l'Església, no sé què, però bueno, van sortir altres iniciatives, iniciatives solidàries, l'utilització dels mitjans telemàtics, vull dir... Bueno, mm-hmm.
Molt bé. Doncs dins de la col·lecció El Pozo de Siquén, l'editorial Salterre ha publicat aquest llibre Despertar la mística de lo cotidiano. Deixi'm anunciar, si li sembla, que es presentarà, si Déu vol, el 21 d'abril. Perdó, el 20 d'abril.
El 20 d'abril.
El 20 d'abril, dissabte, disculpi, eh?
Dissabte.
A prop de Sant Jordi, però el 20 d'abril,
sí.
A les 6 de la tarda, la llibreria Paulines de la Ronda Sant Pere 19 de Barcelona. Ja ho anirem dient,
sí,
eh? Falta temps.
Perfecte.
Gràcies, senyor Josep Oton, i enhorabona per aquests treballs. Fins una altra.
Gràcies, bona tarda.
Ha estat notícia aquestes dues setmanes una vaga de fam finalitzada divendres passat ja i que han seguit Llum Mascarall, Martí Olivella i Gabriela Serra, acollits a la Casa dels Jesuïtes del carrer Palau de Barcelona, al darrere de l'Ajuntament, on té la seva seu Migra Studium. El motiu de la protesta, sota vigilància mèdica i sense posar en joc la pròpia vida, ha estat tenir un gest clar i contundent de suport al poble palestí, pel patiment d'aquesta guerra i també pel menyspreu històric que ha patit aquesta nació per la inacció de la comunitat internacional durant moltes etapes contemporànies. La vaga de fam ha suscitat diverses reaccions i personals col·lectives també a favor de la pau a Palestina. Centenars de persones, mínim 400 registrades, s'han acostat a saludar els vaguistes. També recordem que els objectius eren acabar amb el comerç d'armes amb Israel i sumar-se a la denúncia de Sud-àfrica. 200 col·lectius entre entitats i organitzacions grans i petites han mostrat també el suport a aquesta vaga de fam i als seus objectius. Els mitjans de comunicació, la majoria locals i digitals, han publicat una seixantena de peces entre notícies, articles d'opinió i cròniques i entrevistes. També alguns partits polítics hi han donat suport. Tenim amb nosaltres Llum Mascarall, militant de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, també membre de l'equip de la secció d'aquest programa Llevat dins la pasta, i, per tant, membre de l'equip de la Pastoral Obrera de Catalunya. Llum Mascarall, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Molt breument, com definiria vostè aquesta vaga de fam que ha protagonitzat vostè amb Martí Olivella i Gabriela Serra?
La definim com una gota d'oli que aviva totes aquestes reaccions personals, grupals, comunitàries, col·lectives, a favor de la pau a Palestina. La definim també com una guspira, no?, que s'ha traduït en un munt de torxes que ara estan en moltes més mans i que es tracta de continuar en comú la caminada cap a la pau i la no violència contra les guerres i el genocidi, en concret el que s'està donant per part de l'Estat Israel contra el poble palestí, i fer-ho en comú descentralitzadament, sumant i en diversa variada creativitat activa. Així la definim.
Molt bé. I com s'explica socialment i també moralment el recurs a la vaga de fam com a protesta? Concretament vostè, des de la seva opció de militant cristiana.
Sí. La veritat és que no va ser una iniciativa ni de la UAC, ni de la Pastoral Obrera, ni de la meva persona. Va ser una iniciativa de la companya Gabriela Serra Frediani, simpatitzant sí, de la Germana Obrera d'Acció Catòlica. Uh-huh. I de seguida sí que va ser acudir a l'equip de la UAC, revisar-ho i veure que sí, que una de les nostres persones, en aquest cas jo, com podria haver estat una altra, podíem aportar-hi aquest gest que és això, una cosa tan senzilla, no?, com apartar-te, no?, de l'aliment aquest que en aquest món occidental, no?, li donem tanta importància i mengem, fem tres àpats al dia com a mínim i tal, mm-hmm. pues, que el motor de la fe cobrés tanta força que l'empatia cap a aquell poble sofrent doncs, tingués pues això, aquesta petita contribució, aquest uh-huh. petit gest.
Molt bé. I finalment, en poc temps, si pot ser, per què van decidir acabar divendres passat amb aquesta vaga de fam? Hi ha hagut unes declaracions al president Pedro Sánchez demanant investigar Israel, també al comissari Josep Borrell adreçant-se als Estats Units. Potser això ha estat el detonant?
No exactament. És a dir, agraïm molt tot el que ha estat el capítol de declaracions, però clar, volem fets. I el que sí que tenim molta alegria és que el dia 16, que és quan ja vam trencar la vaga de fam, teníem tota una sèrie de deures que ens havíem marcat nosaltres ja realitzats. Des del punt de vista, com dèiem abans, no?, de persones, de col·lectius, etc., com també des d'un punt de vista del nivell polític, no?, uh-huh. de picar aquelles portes que sí que tenen capacitat d'influència, d'incidència, per fer que allò discursiu passi a ser ja fets. En concret i sobretot en l'àmbit de l'embargament del comerç d'armes de l'Estat espanyol amb l'Estat d'Israel.
Bé, moltíssimes gràcies, Llum Mascarall, militant de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica i una de les tres vaguistes de fam aquestes dues últimes setmanes. Gràcies pel seu testimoni, que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
El Catecisme per adults Busqueu el Senyor va ser presentat la setmana passada en el marc de les jornades de delegats de catequesi i del catecumenat de les diòcesis espanyoles, celebrades a Màlaga. El document proporciona les línies mestres sobre les quals es pot treballar en l'evangelització des del contacte directe i personal i des del testimoni de vida cristiana, amb efecte a la persona que rep la catequesi. Una essència de la catequesi més integral i que va més enllà de les petites aules on s'imparteix la doctrina i la preparació per als sagraments. Ens acompanya per parlar-ne Isabel Campmany, delegada de catequesi de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Hola, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies. Aquest catecisme per al catecumenat d'adults i la revitalització de la vida cristiana està format per 49 temes, dividits en 4 parts, ara no podem aprofundir, però bé, són els del procés catecumenal d'acord amb el que marca el ritual de la iniciació cristiana d'adults, el RICA. Són el precatecumenat, el catecumenat, la purificació, la il·luminació i la mistagògia. Quins són els grans temes dins d'aquest procés i que també s'hauran tractat en aquesta reunió i que surten en aquest llibre, en aquest catecisme?
Mira, en primer lloc, jo voldria remarcar que aquest catecisme, com ja diu a la portada,
sí,
és un catecisme pel catecumenat d'adults, però també per la revitalització de la vida cristiana. O sigui, és molt complet perquè no s'adreça només a persones que desconeixen totalment la fe cristiana, com pot ser d'una altra religió, o que vinguin de l'ateisme, d'on sigui, sinó també per aquelles persones que s'han allunyat i no han de revifar la seva fe perquè, per el que sigui, tenen ganes.
Clar.
En aquest sentit, vull dir que és una eina, però cap eina no funciona si no té qui la faci anar.
És a dir, que el procés del catecumenat també el podria seguir qualsevol batejat que necessita aquesta revitalització, com vostè diu.
Em refereixo a això, sí. Mm-hmm. I el que em vull referir més a més
sí,
és la manera de fer, perquè el catecisme, com ja he dit, és una eina, però cal tenir persones formades per fer aquest acompanyament. Mm. Perquè ara vull recordar unes paraules que sempre deia el bisbe Toni Badell. Deia, quan el catequista arriba, Jesús ja hi era. Vull dir,
sí, sí.
Les persones se senten cridades, pel mitjà que sigui, per un veí, pel pare, per un amic, pel company, per qui sigui. I és a partir d'aquest interès, a partir d'aquesta flama que ja tenen aquesta inquietud, quan arriba el catequista, que és a donar contingut, perquè la nostra fe és raonable i pot ser explicada.
Sí.
Això és molt important.
I tant, no? Molt important aquesta èmfasi, que ja hem dit també a la introducció, que no és només per als qui es preparen per rebre la iniciació cristiana com a adults, sinó per aquesta catequesi d'adults, que diem també popularment, oi?
Sí.
Una imatge i un text...
Sí. També hi entrarien, per exemple, estic pensant,
sí,
en aquestes famílies que venen i porten els infants a catequesi, els pares i mares,
sí,
que pel que sigui estan allunyats de la fe, però demanen els sagraments de la iniciació cristiana pels seus fills, és una oportunitat, ja que ells s'han sentit cridats a oferir això als seus fills, que l'Església també els ofereixi amb ells un procés, un camí, que si el volen seguir, doncs aquí ho tenim.
Un camí que poden seguir, efectivament, en portar els seus fills a la catequesi. Deia que una imatge i un text serveixen per presentar cada tema en aquest nou catecisme. Com es poden treballar aquests continguts i quina és la metodologia que es proposa? Per exemple, una família, un matrimoni que porta els fills a la primera comunió i vol seguir una mica aquest coneixement de la fe?
A la metodologia, juntament amb el catecisme, hi ha una guia per al catequista dels passos a seguir, molt completa. Després ve una guia de les celebracions que han d'acompanyar tot aquest itinerari. Però la metodologia, bàsicament, i resumint, és aquest acompanyament personal i afectuós d'escolta, d'estar al costat i d'anar acompanyant. O sigui, jo diria que això és bàsic, perquè és a través d'aquest contacte personal amb una persona que sigui testimoni de fe, amb el que la persona pot anar seguint, sentint-se estimada, tal com és, des del punt on sigui, i acompanyada.
Uh-huh.
En aquest sentit, també voldria remarcar que és molt important, crec jo, i per sí, l'experiència que ens ho demostra, el diàleg amb la cultura actual, el diàleg de l'Església, de la fe, o sigui, que l'Evangeli doni llum a les inquietuds pregones de les persones, que són les mateixes ara que fa 2.000 anys. Però la manera de manifestar-se a la cultura, a la societat, és diferent. Per tant, les formes també s'han d'adaptar a la cultura que vivim.
Avui parlem amb la delegada de catequesi de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Isabel Campmany. Dos apunts molt breus per acabar. D'una banda, el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears ha organitzat per al proper 2 de març, és a dir, d'aquí a més o menys 2 setmanes, el 12è seminari d'estudis sobre el catecumenat, on es presentarà també aquí a casa nostra el nou catecisme Busqueu el Senyor en una matinal al seminari de Barcelona, no? Com serà aquesta trobada, pel que ens pugui avançar?
Aquesta trobada pot ser de presentació del catecisme, parlar de la metodologia i expressar una miqueta quines són les persones que se'ns acosten a demanar els sacraments a la iniciació cristiana, com els acollim, i també de formació dels catequistes que faran aquest acompanyament.
Mm-hmm. Doncs molt bé. En tot cas, animem els qui ens escolten, si estan interessats tant en el catecumenat, perquè coneixen alguna persona adulta que es vol batejar, o bé perquè els tira la catequesi o volen plantejar-se fer aquest ministeri de catequista, doncs que vagin al Seminari Conciliar de Barcelona el dissabte 2 de març, aquest seminari d'estudis sobre el catecumenat. Ho hem de deixar ara sí ja. Moltes gràcies, Isabel Campmany, delegada de catequesi. Que vagi molt bé. Delegada de catequesi, dèiem, de Sant Feliu de Llobregat. Una abraçada.
Igualment, gràcies.
Ràdio Estel.
Aquest divendres sant, a les 3 de la tarda, des de l'exterior de la Catedral de Barcelona, us oferirem el sermó de les 7 paraules en predicació aquest any del canonge Josep Maria Martí Bonet. I a les 5, en directe des de la catedral mateixa, viurem l'acte litúrgic de la passió i mort del Senyor, amb la celebració de la paraula, la proclamació de la passió segons Sant Joan, la pregària universal i l'adoració de la creu, tot presidit pel cardenal Joan Josep Omella. Ràdio Estel obre les portes a la Setmana Santa aquest divendres sant a les 3 i a les 5 de la tarda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai de la secció Llevat dins la pasta, segona edició d'aquesta temporada, la cinquena ja en el marc del programa Sense Distància, on ens podreu trobar tots els dimecres uns minuts abans de 6:45. Per als qui ja ens seguiu i per als qui ens acabeu de conèixer, recordem que Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim i que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes també els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Tenim amb nosaltres l'Àngela Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, avui parlem d'Estela Maris. Presentem el personatge que és el seu màxim responsable a Barcelona i també de l'apostolat del mar, Ricard Rodríguez Martos.
Sí, però primer parlarem i recordarem unes paraules que escrivia l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Omella, a la seva carta dominical del 16 de juliol passat. Deia, l'Església se solidaritza amb tots aquells mariners que són abandonats al port quan acaben el contracte i que treballen amb escasses mesures de seguretat o han d'estar molt de temps embarcats, lluny de les seves famílies. L'Església, com la Mare de Déu del Carme, també és al costat dels pescadors que viuen el seu futur amb incertesa, perquè la seva feina es troba cada cop més afectada pel progressiu deteriorament del medi ambient. I avui, al Llevat dins la pasta, volem conèixer de més a prop la feina dels treballadors de la mar. I per això hem convidat, com deies, el Ricard Rodríguez Martos, diaca permanent, home de mar i navegant, capità de la Marina Mercant, professor a la Facultat de Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya, on es va jubilar, i també responsable d'Estela Maris, l'apostolat del mar de Barcelona, des de l'any 1983, i des de l'abril de l'any passat, d'Estela Maris, Espanya.
El saludem ja. Bona tarda. Benvingut, mossèn Ricard Rodríguez Martos.
Hola, bona tarda.
Gràcies. Bé, per començar, la feina dels treballadors de la mar no és excessivament coneguda, diguem-ne. Habitualment no la trobem en les pàgines més importants dels mitjans de comunicació o obrint telenotícies, només quan hi ha algun accident o algun naufragi. Quines grans tipologies de treball hi trobaríem, mossèn Ricard?
A veure, el món de la mar, la primera característica de l'actualitat és la seva pluralitat, és a dir, tota la barreja de nacionalitats que trobem als vaixells en general. I això que a nivell de marina mercant doncs era ja habitual des de fa bastants anys, també ha estat entrat en el món de la pesca. I avui en dia, diguem-ne, a la pesca també local, tant de Barcelona com de Galícia, tal, cada vegada més trobem gent, diguem-ne, especialment d'Àfrica. Per Barcelona el que més trobem són marroquins, però també d'altres, diguem-ne, països d'Àfrica, i a Galícia, doncs, jo diria que en general d'Àfrica Negra, doncs, quantitat de gent, eh? O sigui que aquesta és la primera característica. A partir d'aquí, doncs, podem entrar ja en altres aspectes, oi?
Quins canvis destacaria...
O... Sí, sí, pot continuar una mica, si vol, sí. Comentar altres aspectes.
Vale. Després jo diria que una altra de les característiques del nostre temps és que, i aquí parlaré sobretot el que refereix a la marina mercant, fa anys, però ja bastants anys, el normal era que una persona fos contractada per una naviliera i que a partir d'aquell moment es convertís en un empleat d'aquesta naviliera. I per tant, doncs, bueno, quan estava de vacances, continuava estant amb aquest, sent treballador d'aquesta naviliera, doncs, d'alta seguretat social i totes les coses, i per tant, doncs, diguem-ne, bueno, era una persona que, evidentment, navegava i que estava en unes circumstàncies molt especials, però, bueno, diguem-ne, era una feina, doncs, regular, fixa i tal. Tot això ha canviat molt. I el que és el que més trobem, en general, en l'àmbit internacional, és que els tripulants els contracten per campanyes. Els fas un tripulant, el contracten normalment o molt sovint a través d'agències intermediàries i aquest home, doncs, diguem-ne, cobra d'una naviliera, doncs, mentre dura la seva campanya, ja són 4 mesos, 6 mesos, 8 mesos, depèn. Quan desembarca, s'embarca, diguem-ne, amb el finiquito.
Això
vol dir que aquesta persona se'n va cap a casa, s'està de vacances el temps que li ve de gust o que li permeten la seva economia, però, evidentment, durant aquest temps no, ell no consta nòmina enlloc.
I no té garanties de tornar a treballar, que això és el pitjor.
No. Exacte. És cert que normalment les navilieres, quan doncs tenen gent competent i vàlida, normalment els interessa que repeteixin. Però, torno a repetir, és una cosa que cada vegada, diguem-ne, és un contracte nou.
Sí, sí.
És una interinitat eterna.
Sí, sí, sí. Aquí podríem seguir, doncs, amb tots els canvis de la història, especialment els últims 40 anys.
Sí.
Exacte. I un, precisament, el cardenal Omeia també, a la carta dominical de la festivitat del Carme, s'hi referia a algunes penúries d'aquests treballadors de la mar. Vostè ja en destacava ara fa un moment algunes dificultats. Pensa que, en general, és un treball prou digne?
A veure, en molts casos ho és. És a dir, és una feina que té, evidentment, una dificultat intrínseca, que és el fet de que durant una sèrie de setmanes, bueno, no setmanes, de mesos, estaràs lluny de casa, anant d'aquí cap allà, però, vull dir, diguem-ne, és una feina, doncs, que està també correctament pagada, menys que abans, perquè com que precisament avui en dia un gran percentatge és de països de l'asiàtic o de l'Europa de l'est, doncs automàticament el nivell dels sous ha baixat. Però bueno, tot i això, la gent que està allà embarcada normalment els interessa, els surt a compte i, diguem-ne, i volen mantenir la feina. Per tant, no es pot dir en si que sigui una feina que no sigui digna. Ho és. Ara, el que sí passa és que la gent de mar és feble, en el sentit... A veure, nosaltres, per exemple, veiem que de vegades amb una empresa a terra, amb els sindicats, amb tot molt ben lligat, de vegades han de sortir, han de fer manifestacions perquè hi ha coses doncs, que no estan d'acord. Doncs clar, això, clar, la gent demà, en un vaixell d'una bandera que no tornava resolent amb el seu país, d'un l'arna minera que és d'un altre país, que tenen un problema en un altre país. Tot això es troba en les circumstàncies que no sempre és fàcil defensar els seus drets. És cert que hi ha la ITF, el Sindicat Internacional del Transport, que és molt eficient i els recolza molt. També és cert que hi ha convenis internacionals que cada vegada intenten protegir més a la gent de mar. Però tot i això, per les circumstàncies, doncs, de vegades es troben en una situació de feblesa.
Sí.
Poso per cas una cosa típica també. Un mariner navegant té un accident o qualsevol cosa, el desembarquen, fa un tractament, però després l'envien cap al seu país. I allà el seu país es suposa que l'assegurança pel que està cobert ha de seguir doncs, cobrint totes les... Però després resulta que quan està allà, que jo, que si no m'atenen, que si ara no tal, que no rebo el que hauria de rebre, i aquí reclamo tot això, són circumstàncies complicades. Vull dir que
sí.
La circumstància de la gent de mar continua sent un factor que fa que siguin persones vulnerables.
Uh-huh. D'altra banda, un col·laborador d'Estela Maris a Barcelona, l'argentí Jerónimo Dadín, en la vostra darrera assemblea parlava d'ajudar aquestes persones a trencar la rutina d'alta mar i esvair-se quan venen a terra. Aquí imaginem que deu ser important trobar espais de conversa atenta amb els mariners. Això fa Estela Maris, vaja.
Sí, a veure, la gent de mar, quan està a bord, doncs es converteix en una miqueta com una peça del vaixell. I estan per feina, i això tothom ho té clar. Però aquestes són persones que necessiten, tenen les seves necessitats humanes. I la més bàsica és la comunicació amb la seva família. El poder sortir una miqueta a terra a passejar. Els molls cada vegada estan més lluny de les ciutats. El temps d'estar als vaixells és curt. Per tant, tot això, no hi ha ningú fora d'Estela Maris que es preocupi de veure quines necessitats tenen. De vegades pot ser una necessitat com simplement d'anar a passejar per les Rambles. Pot ser una necessitat d'anar a fer unes compres. O pot ser una necessitat cada vegada més freqüent de rebre un paquet que han comprat per Amazon. Això que sembla potser una tonteria, doncs és molt important. Aquí a terra estem tots acostumats a comprar coses per aquestes plataformes. Però, clar, tu dones la teva adreça, tu vies a casa. Però hi ha gent de mar que fa. Doncs dona la nostra adreça i quan arriba el vaixell nosaltres els hi portem.
Clar,
són serveis, coses per ajudar-los.
Sí. És una acollida, un mecanisme d'acollida i de calidesa.
Uh-huh. Vostè va fundar l'any 1987 el Centre de Drets del Mariner a Barcelona. Què defensa davant de totes aquestes dificultats que comentava, la precarietat que pateixen? Qui defensa els treballadors de la mar? Hi ha alguna normativa? Hi ha sindicats? Hi ha organitzacions dels treballadors?
Sí. A veure, si es parlem dels pescadors, els pescadors tenen la confraria i després també tenen la protecció sindical. Tripulants poden tenir, els espanyols normalment tindran una protecció sindical espanyola, però qualsevol mariner de qualsevol nacionalitat sempre estarà protegit per la ITF, la International Transport Federation.
Sí, ja s'hi ha referit.
Que són els que tenen molta força perquè negocien amb les navilieres, fan convenis i això doncs els hi dona força. I doncs són molt eficients, la veritat. I després els convenis. Avui en dia, amb el conveni de treball marítim de l'OIT, que va ser aprovat l'any 2006, un vaixell pot ser retingut a port si es comprova que la tripulació, doncs, el que li deuen un mes o dos mesos de salari. És a dir, els inspectors de Capitania Marítima que pugen els vaixells rutinàriament amb el dret que tenen de pujar i inspeccionar, abans inspeccionaven només qüestions tècniques.
Uh-huh.
Ara, amb el nou conveni, poden inspeccionar també situacions laborals. I aleshores, un armador li poden dir, escolti, aquest vaixell no surt de port si vostè no es posa al corrent dels pagaments. Això, evidentment, no sempre és una solució al 100%, però, evidentment, ha millorat bastant la situació. Sobretot, diguem-ne, amb vaixells que es troben en ports europeus o dels Estats Units, perquè, clar, el problema és quan vaixells que van per alguns països del Tercer Món, on doncs, és bastant difícil que arribi a aquest nivell de protecció.
Sí, sí, certament. Bé, seguim parlant amb Ricard Rodríguez Martos, diaca, responsable d'Estela Maris i de l'apostolat del mar de Barcelona, també de l'apostolat del mar a Espanya. Molt breument, que ens queda molt poc temps, d'una banda, quines són les principals demandes, a banda del que ja ha comentat que us fan els mariners, en general, les que més us fan quan arriben a port, per exemple, a Barcelona?
Mira, en aquests moments el que més et demanen és la comunicació amb la seva família, sigui facilitant-los doncs, accés a wifi gratuït o bé el que els proporcionem les targes SIM aquestes per poder contactar amb les famílies, el transport gratuït, el transport, perquè vull dir això, he dit abans que els vaixells estan poc temps, estan lluny de la ciutat, llavors ens truquen, sisplau, voldríem sortir a terra, tal, els anem a buscar i després els tornem al vaixell. Aquestes són, diguem-ne, en general, aquests són els dos serveis més demandats en aquests moments. Però el tercer, que està creixent importància, és el que he esmentat abans, de la recepció de paquets. I de vegades també els encàrrecs. No tenen temps, et demanen si els hi pots comprar una cosa, et donen la descripció exacta, tu vas a la botiga, els hi portes ja, els hi portes el ticket de la botiga i ja està.
Clar, molts treballadors de la mar tenen potser 40, 50 dies seguits que viuen això entre aigües, entre ports, i clar, necessiten tenir un sentit de llar lluny de la llar, no?, com diuen.
Doncs sí. Això és també, això és una cosa important, no diguem-ne una necessitat explicitada, però sí que hi és implícita, perquè veus que de vegades, quan els portem aquí, venen al centre i s'estan a l'avió una hora al centre o dues hores, al final ni tan sols surten a passejar, però estan allà, es senten acollits. I parlen una miqueta, t'expliquen coses, i, bueno, vull dir, és el sentir-se doncs, que poden sortir de l'ambient del vaixell i trobar altres persones.
Molt bé, fantàstic. I per acabar ja, sí?
I en particular al port de Barcelona hem vist que està creixent molt l'arribada de grans creuers en tripulacions que poden arribar al miler de treballadors. En el cas dels creuers grans, en quines condicions treballen?
La vida a bord dels creuers, pels tripulants, no és senzilla, perquè, com has dit, són molts, 1.000 i poden ser 1.000 i 2.000 tripulants, poden ser perfectament. Clar, això implica que hi ha un règim quasi militar, la qual cosa dificulta. I, evidentment, tenen jornades molt llargues, però normalment et trobes en què diuen, no, jo estic aquí, estic tants mesos, doncs jo el que vull és guanyar tot el que pugui, i si puc fer més hores extra, les faig, i normalment és el que et diuen. Per tant, en general, els tripulants que van a aquests vaixells, doncs, ells tenen interès i tornen i repeteixen. Això no vol dir... Per mi, el problema pitjor és que, com que he dit abans que hi havia un règim quasi militar, el problema que hi ha és que, de vegades, hi ha situacions d'injustícies. Perquè hi ha un senyor que és el cap d'un departament i aquest senyor, que jo això ho he viscut, doncs tots els que són d'una nacionalitat, doncs se'ls fa la vida difícil.
Ja.
I aleshores aquestes coses són difícils de solucionar, perquè és el que t'explica un contra el que t'explica l'altre. I aquestes són, per mi, les situacions més... Després també una altra cosa, la manca d'intimitat. En un vaixell de càrrega, cada tripulant pot tenir el seu camarot. En aquests vaixells, una gran part de la tripulació comparteixen dos, tres o quatre persones un mateix camarot.
Clar.
I això, doncs, clar, vull dir, et treu intimitat, quan un està dormint, l'altre està escoltant la ràdio...
Hi ha molts aspectes vinculats a la quantitat de gent que va en un mateix vaixell, certament.
Sí.
Ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies, mossèn Ricard Rodríguez Martos.
No, al contrari.
Podem recordar, si li sembla bé, el telèfon o el contacte d'Estela Maris a Barcelona pel voluntariat, que és molt important, breument.
Sí, tenim una gran necessitat de voluntariat. O sigui que qualsevol persona que estigui interessada que es posi en contacte amb mi, que amb molt de gust l'atendré i l'explicaré i a veure si potser l'animem.
Molt bé, perfecte. Doncs després donarem els contactes. Nosaltres, gràcies, mossèn Ricard. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
I fins aquí aquesta edició del Sense Distància. Anem endinsant-nos en la Setmana Santa, en el moment final de la preparació per a la Pasqua. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem amb les vespres des de Montserrat. Si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, de seguida el comentari de l'Evangeli del dia. Que vagi molt bé, també ens podeu escoltar per Ànima Estel cada dia. Adéu-siau.